Yo lo que quiero decir que es una derrota que duele mucho, pero a veces puede pasar en el fútbol que tú llegas a una semifinal de una Champions, que entra un rival fuerte, que juega mejor que tú y que merece llegar a la final. Y para nosotros no hay otra cosa que pensar a la próxima temporada, a la próxima Champions League, aprender de esta derrota, intentar de ser mejor.
¿Eso es lo que le ha dicho a Guardiola al finalizar el partido?
No, le he felicitado porque han jugado mejor que nosotros. El año pasado hemos sido capaces de ganar, llegar a la final y de ganarla. Este año ha tocado al Manchester City. Es una ley del deporte esta que a veces se puede perder.
Un detalle, una anécdota. ¿Qué pasaba con Vinicius después del primer gol, que se acerca, habla con usted? No sé si no estaba contento, que le pasaba una charla.
No sé, no me recuerdo.
Bueno, habla de volver el año que viene, el Real Madrid.
Bé, doncs tallen aquesta entrevista amb Carlo Ancelotti a Movistar quan li estava preguntant pel seu futur. Habla de volver el año que viene i de cop i volta han tallat, no sé si han tingut algun problema, però ens hem quedat a mitges perquè han tornat a plató les càmeres. Bé, a veure si recuperen aquesta última pregunta que li feien sobre el seu futur a Carlo Ancelotti. Bé, Talismà, escolta, res, que et deixarem descansar perquè sé que demà te'n vas cap a Kaunas, sí, perquè home, la setmana no s'ha tancat, la setmana gran no s'ha tancat, ara queda la Final Four de l'Eurolliga de bàsquet.
Setmana molt intensa, setmana apassionant, setmana molt agraïda, la veritat, doncs que continuarem demà amb aquest viatge a Kaunas, marxem amb l'Enric Soto, doncs que complementarà la feina amb el Marc Mundet i serem els tres. I bé, doncs ja demà amb totes les prèvies i divendres amb aquest Barça-Madrid increïble, que esperem que tingui un desenllaç diferent al de les últimes dos Final Fours, Londres 2013 i Milà 2014.
Seria dur pel Madrid aquesta setmana,
les últimes tres, perdó, que, evidentment Belgrat, on tu hi eres la temporada passada, sí. Les últimes tres Final Fours en què s'han enfrontat a semifinals ha guanyat el Madrid, però hi ha aquella, una mica aquella sensació que, igual que en futbol és l'any del City, en bàsquet hauria de ser l'any del Barça. De vegades aquestes sensacions no s'acaben concretant amb el resultat final, però la sensació en aquests moments hi és. Així que esperem poder tornar amb la Copa la matinada de diumenge a dilluns que ve des de Kaunas.
Bon viatge a Kaunas, Talismà.
Vinga, gràcies.
Vinga,
bona nit.
Bona feina. Ja tenim el Mundet a Kaunas. Avui, durant el programa, el trucarem per saber com ha aterrat el Barça i com estan els jugadors de Serona, Jessica Vicius, i demà també tindrem el Damià López. 11 i 17 minuts, obrim tertúlia.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'ofereix la tertúlia del Tu Diràs.
Avui amb Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo, que pujarà de seguida perquè estan tancant el diari després de la bogeria del partit d'avui, i també amb Paco Cabezas. Hola, Paco.
Hola, bona nit.
Què tal, bona nit. Marc Guillén, hola, Marc.
Hola, molt bona nit.
Molt bona nit. Mira, i deixeu-me, hem trucat al Jordi Basté per començar el programa, deixeu-me trucar una altra persona que estava convençudíssima que avui el City faria una exhibició, que faria un partit totalment diferent al del Bernabéu i que guanyaria. Ens ho deia ahir, de fet, aquí a la tertúlia. És el narrador del Barça Jugar RAC1. Joan Maria Pou, hola, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Mira, mira, el to. Hòstia, és que està molt bèstia, Joan Maria. Molt, molt bé, molt. Molt.
La primera part del partit d'avui és una de les exhibicions futbolístiques a la Lliga de Campions més descomunals que recordo. M'ha recordat molt a la final de Wembley de 2011. Que el Barça va atropellar el Manchester United amb un futbol sublim, doncs a la primera part és que el Real Madrid ni les ensumava. Tenia també un aire del 5-0 contra el Madrid de Mourinho aquí al Camp Nou, per la magnitud del resultat i sobretot per com s'hi arriba aquest resultat, no? Jugant a futbol d'una manera amb possessions eternes i amb sentit i buscant sempre fer mal d'una manera sistemàtica, i els jugadors del Madrid perseguint ombres durant estona, estona i estona. Vull dir, s'ha vist que avui el Madrid semblava un equip mediocre i absolutament impotent, no per demèrit dels Ancelotti, sinó perquè el repàs del City de Guardiola ha estat absolut. O sigui, jo crec que és d'aquells dies, Guardiola ens avisa després del partit d'anada que ha detectat com pot atacar millor el sistema defensiu del Madrid, ho treballa els pocs entrenaments que ha tingut. A la prèvia del partit de tornada estava convençut que guanyarien, segurament no d'aquesta manera. Ho transmet a l'equip i els jugadors ho plasmen a la perfecció al camp. És a dir, avui això s'acosta al 10 sobre 10 perquè tots els mecanismes han funcionat alhora.
Sí, sí. I a més, ni Courtois, que n'ha tingut algunes, ni Vinícius, ni Benzema, és que avui tot el City se'l veia que tenia claríssim què havia de fer, i en canvi, a mi el City, jo vaig dir-ho, a mi em va decebre una mica, perquè potser les meves expectatives eren molt altes que els hi fotés un bany com avui al Bernabéu, però ja sabem que el Bernabéu pesa molt, i en canvi avui m'ha decebut moltíssim el Real Madrid, i ha estat brutal com el City l'ha anat atropellant a poc a poc, sempre amb espai, sempre arribava tard al Madrid, és que es veia claríssim.
Jo recordo, a mi m'ha passat altres vegades, vull dir que jo recordo la tertúlia de dimarts que em veu sorprendre amb la vostra anàlisi així una mica com negativa, com dient que li ha passat al City. Recordo que em sembla que el Paco l'endemà doncs, estava en la vostra línia de que l'havia decebut al City, etc. No? Jo, en canvi, vaig fer la lectura de el City havia sobreviscut a l'esoterisme futbolístic del Bernabéu, perquè en altres temporades doncs les dues que treu Emerson doncs no les hauria tret, i hauria estat 3-1 del Madrid amb aquella de Benzema i la de Tchouaméni, diria que és, etc. No? I el que fa el City és doncs en els moments de patiment aguantar el tipus i fins i tot marcar un gol quan pitjor estava i resistir a una cosa que existeix i que el Pep Guardiola l'explica, que és que el Bernabéu, en aquest tipus d'eliminatòries, bé, hi ha un factor afegit que és el Bernabéu, i que per tant és un partit que té uns condicionants especials. Tots els que sou aquí avui heu vist el City jugant a casa aquesta temporada, jo crec que era bastant evident que el City a casa jugaria a un altre nivell. Ara, jo crec que ara seria molt fàcil dir no, era evident que els disfrutarien un bany i que hauria pogut ser un 7-0. No, però que el City evidentment jugaria d'una manera molt diferent i que Guardiola tenia clar quin partit s'havia de jugar, sí. Al final el City ha fet una eliminatòria impecable, amb un partit fora de casa que ja ha fet en altres eliminatòries, sobretot descuidant la defensa i sent, diguéssim, sent proposant futbol però sense alegries innecessàries, i després rematant la feina a casa d'una manera brillant. O sigui, el City serà campió d'Europa, no en tingueu cap mena de dubte. Cap mena de dubte.
Tant de bo. Paco, què, vols dir alguna cosa? Sí, ens l'hem menjat, jo també.
Jo me n'he menjat moltes a la meva vida i no tinc cap problema en reconèixer-ho. Aquestes la mengeu vosaltres.
Amb patates, i tan a gust, t'ho juro.
Hay que poner una única variable, que yo soy un tipo extremadamente pessimista. O sea, siempre lo veo todo muy oscuro. Pero estoy muy, muy de acuerdo. Yo creo que posiblemente en 20 años de carrera, los mejores partidos que haya visto nunca, posiblemente, además de la última final del Mundial, pero no por estética, sino por emoción, fueron la final de la Champions de 2011 que comentaba Pau en Wembley y el partido de esta noche. A los que nos significamos mucho con el cruifismo y con la propuesta estética del fútbol, muchas veces a contracorriente, porque los resultados siempre pesan mucho, noches como hoy nos reafirman mucho y nos animan a continuar pensando que esta manera de entender el fútbol, con el balón como centro gravitatorio, con una intención sobre todo de agradar, de que el juego tenga sentido más allá del resultado, pues yo creo que eso a nosotros, a mí particularmente,
es lo que
emociona. Me emociona. El fútbol al fin y al cabo son emociones. Y cuando tú ves un partido como el de esta noche en el que el City ha completado una primera parte, lo digo en serio, es que me cuesta encontrar precedentes a un primer acto como el de hoy. Pero no solo eso, porque Guardiola a este equipo además le ha añadido la competitividad extrema que hemos visto en el segundo tiempo. Y eso hace que el equipo ahora mismo posiblemente sea el mejor equipo del mundo.
Jo crec que sense cap mena de dubte. I avui ha passat una altra cosa, que ja va passar a l'anada, i que crec que té a veure amb un canvi de hegemonia, diguem-ho així, tot i que, evidentment, de moment el City no es pot comparar amb el Madrid que està governant la Champions de manera tirànica des de fa uns quants anys, no? Però és que avui ha tornat a passar una cosa que jo crec que l'any passat hauria acabat diferent, que és el xut de Kroos al travesser.
Sí.
Sobre aquestes coses que nosaltres només podem atribuir la sort, la mala sort, aquell punt d'encert, l'esoterisme, el no sé què, però que els entrenadors moltes vegades diuen no, bé, és que no, ha xutat una mica massa amunt. És que a vegades el futbol va d'això, de xutar una mica més amunt o una mica més avall, o de que Courtois tregui una mà o no la tregui. I a aquesta eliminatòria Haaland somiarà amb Courtois, però i el porter del City, l'eliminatòria que ha fet? Clar, el Real Madrid, el Real Madrid li ha fet un gol en 180 minuts, eh?
Sí, que era el que hauria passat l'any passat, si no dius el que expliques ara, que és que Rodrigo la toca clar, amb el cap, perquè...
És que, el que diu, el Paco, que estic molt d'acord, és que l'any passat el City ja fa una exhibició futbolística. Mm. El que passa que el resultat no li dona la raó. No li dona la raó de cara a les estadístiques, a qui guanya, a qui es classifica, etc, que evidentment és molt rellevant en l'esport professional. Però, en canvi, des del punt de vista de la proposta i del joc, ja fa una exhibició. El que passa és que aquella vegada doncs els jugadors del Madrid reaccionen i marquen un gol, o quan sembla que ja faràs el gol definitiu no el fas, etc. Però el camí ja era aquell. I què ha fet Pep Guardiola? El que ens va dir que faria quan el va eliminar el Madrid l'any passat. L'any que ve ho tornarem a intentar, i ho tornarem a intentar intentant millorar la proposta en què crec. I així ha estat. I avui, la primera part, el Madrid semblava un equip de regional preferent. Sí, però ho dic amb tot, o sigui, no ho dic com amb menyspreant el Madrid. El Madrid, diguéssim, ara que ja ha caigut, doncs t'has de treure el barret amb el que ha aconseguit a la Lliga de Campions aquestes temporades. Però precisament per això la primera part d'avui té molt mèrit. Perquè un equip boníssim, però que no té els galons ni el bagatge a la competició com el City, comparat amb el Real Madrid, avui, a la primera part, és que a mi em fa la sensació que si el City hagués necessitat 5 gols els hauria fet.
Superat totalment, absolutament, totalment superat avui. Bé, i això és el que estan fent tots, Ancelotti, Carvajal, que reconeixen la superioritat del City, és que no hi ha res més a què agafar-se avui, que és a felicitar el rival i ja està.
És que avui no pots ni protestar un fora de banda que va generar no sé què. No. És que avui no, avui el que has de dir és, escolti, nosaltres hem intentat fer-ho el millor... És que jo crec que avui és dels casos que tu als jugadors del Madrid no els hi pots dir que no ho han intentat. Jo crec que ho han intentat. Hòstia, és una tornada de les semis de la competició fetitxa d'aquest club i de molts d'aquests jugadors. El problema és que no han tingut opció, és que el rival no t'ha donat opció. I ja està, i a vegades passa això en el món de l'esport. I jo crec que el City avui li ha dit al Madrid no, aquesta vegada no tornarà a passar el que va passar la temporada passada, que és que en el moment que semblava que et remataria, tu ressuscitaves, no, aquesta vegada... No hi ha hagut opció.
Aquesta vegada, al carrer, que diu el Damià López. Maria, a gaudir de la nit, també. Gràcies.
Gràcies per haver-me deixat sucar una mica de pa.
Sí, home, sí. Suca, suca. Una abraçada forta.
Paco, ànims, home.
Bona nit.
Adéu, adéu. Ja tenim per aquí el Fernando Polo, també. Hola, Fernando.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Ara, Marc Guillén i Fernando Polo, ara els deixo també opinar, perquè la nit serà llarga avui. Em deixeu anar a Manchester un segon, a saber allà com està
tot. El que calgui.
Marc Marvà, company tertulià dels divendres aquí al Tu Diràs. Hola, Marvà.
Què tal? Bona nit.
Què tal? On ets exactament? Sortint de l'Etihad, encara dins?
Doncs sí, ara sóc a l'anilla que hi ha al voltant, fora de l'Etihad, com a l'esplanada del Camp Nou, doncs a l'Etihad també té una esplanada aquí al voltant, i us sentia, i escolteu, he estat parlant amb madridistes que sortien, i he pensat, vés a preguntar a veure com se senten. Doncs no hi ha ni un enfadat, pura resignació... Fins i tot dient és que per guanyar la Champions s'ha de guanyar el Madrid. O sigui, no he vist encara cap madridista enfadat amb el recital de futbol que s'ha viscut avui a l'Etihad. Molt més resignats i molt més avasats a dir és que ens han passat per sobre, que no enfadats, que no protestant com en el partit d'anada. Vull dir, aquesta moment és la sensació que jo he palpat del madridisme aquí sortint a l'esplanada de l'Etihad.
Com s'ha viscut a dintre? Què hi havia? Hi havia un ambient, una energia especial durant els 90 minuts? Transmeta'ns una mica, tu que has estat a l'Etihad veient-ho en directe.
La primera part, l'energia era de... El que m'ha agradat molt la frase del Pou de dir si calien quatre... que hi ha 4 a la primera part, és que la superioritat del City era total, i marxes a la primera part dient, i a sobre Haaland ha fallat les ocasions més clares del partit. Jo crec que això, la sensació a la mitja part era espectacular. Jo tenia, hi ha hagut algun moment de partit on el City era tan superior que em venia al cap, jo només havia viscut moments així, amb aquell 5-0 del Barça contra el Madrid de Mourinho en el Camp Nou, que recordo imatges de Cristiano donant voltes que no veia ni la pilota, avui passava amb Vinícius. Vinícius era un ànim en pena corrent que no sabia per on li anaven els jugadors del City. La primera part ha sigut un espectacle futbolístic i el debat que hi havia a la mitja part amb seguidors del City era: i ara la segona part què? Perquè tothom tenia al cap el que va passar l'any passat. Però la segona part jo crec que ha sigut la que ha confirmat, i ha sigut una segona part de festa, Aleix? Aquí amb les banderes, tothom amb banderes blanques i blaves onejant gairebé ja des del 3-0, i ha sigut una festa final, però clar, de moment sense premi, és només l'accés a la final de la Champions. I deixa'm que et dic que em quedo amb una altra cosa quan ha acabat el partit, que són les cares. Les cares de jugadors, les cares de l'staff, les cares de Guardiola, d'Estiarte, a sobre de la gespa, eren de felicitat, però aquella sensació també de... Estaven alleugerits, jo crec, d'haver segurament haver-se tret un pes de sobre. Aquelles cares d'alegria, les he notat molt, molt especials. Ha acabat el partit, han saludat els jugadors del Madrid, el City ha fet fins i tot gairebé una volta, com gairebé com si haguessis guanyat un títol, ha fet mitja volta per donar les gràcies a l'afició, i s'han quedat staff, cos tècnic, jugadors en el cercle central, i hi ha hagut una petita festa final també per agrair a l'afició.
Molt bé, Marc. Qualsevol novetat ens ho fas saber, et farem servir d'enviat especial avui, d'acord?
El que calgui, aquí estem, que per celebrar, doncs, això sempre va bé.
Clar que sí. A celebrar-ho a Manchester també. Marvà, fins ara, gràcies.
Una abraçada.
Adéu, adéu. Bé, doncs ja tenim final, eh? Manchester City... contra Inter de Milà. De juny a Istanbul, Manchester City, Inter de Milà. A priori el favorit és el City, però això del futbol ja sabem com va. A veure, va, Marc Guillem, Fernando Polo, que tinc ganes d'escoltar-vos també. Marc, quina nit, eh?
Una passada. La veritat és que un control absolut d'un joc que és absolutament incontrolable. Amb 22 jugadors, amb 11 que tu controles, és molt difícil que durant tants minuts tothom pensi el mateix, si més no, del teu equip, i sàpiga quan s'ha de fer una acció i quan s'ha de fer una altra. Això només es fa després de tenir un gran entrenador, un gran equip, molts anys treballant, i tothom en la mateixa línia. Quan hi ha tan poques errades, perquè avui una de les qüestions perquè el Madrid mai s'ha pogut posar a l'eliminatòria...
Mira, perdona, el Pep a Champions, Movistar.
Bueno, siempre esperas hacerlo bien. No, evidentemente no. Creo que hemos jugado con el dolor de un año que hemos tenido en la barriga por lo que pasó el año pasado, y lo hemos sacado y todo. Hemos tenido una energía fantástica, hemos atacado, creo, muy bien por dentro, que donde habían los espacios, y hemos sacado eso. Este partido hay que jugarlos con una gran intensidad, y muy contento de estar en la final.
Eso que decías después del partido de ida, donde no habéis encontrado precisamente por dentro esos espacios con los interiores, hoy sí, ¿qué ha pasado para encontraros en el día de hoy? ¿Habéis dado un salto cualitativo en agresividad? ¿En qué?
Pues que en el partido de ida decidí poner un interior más atrás y lo hemos puesto más adelante. Entonces teníamos, cuando conseguíamos poder salir, encontrábamos en espacios para poder atacarles con un poco más de fluidez. Pero hemos estado muy bien. Creo que teníamos la energía justa después de tanto dolor durante un año. Si no pensábamos lo que había pasado el año pasado, cuando aquí el partido de ida fue muy muy parecido. Como dijo Toni Kroos, si hubiéramos ganado 6 o 7 o 8 no hubiera pasado nada, pero es un resultado justo, y Bernabéu es el Bernabéu, y siempre todo puede pasar, pero en casa nos sentimos este año, no sé, nos sentimos muy muy fuertes. Hemos hecho muchos goles al Liverpool, al Arsenal, hoy al Madrid, al Leipzig, al Bayern, nos sentimos, no sé por qué, nos sentimos muy cómodos.
De todas maneras, no lo has visto cerrado hasta el 3-0, entiendo, porque sobre todo te veía con las paradas de Thibaut Courtois, no sé qué pasaba por tu cabeza.
Bueno, lo que hizo el año pasado, ya sé que le dieron a Karim el Balón de Oro y se lo merece, pero si lo han dado a Courtois el año pasado en la final contra el Liverpool, en su partido, también hubiera sido merecido. Sí, no, ni... Bueno, el 3-0 cuando faltaban pocos minutos, pues sí, pero con 2-0 la segunda parte nos hemos precipitado muchísimo, nada más salir Gundogan ha perdido un balón, Kevin ha hecho tres transiciones que no eran necesarias y nos hemos acelerado muchísimo cuando teníamos que hacer todo lo contrario, hundirles y girarles mucho, y hemos hecho todo lo contrario y por eso no hemos estado tan bien. Pero a veces normal, tenemos, al final juegas con mucha, no ansiedad, pero lo ves tan cerca y te precipitas y nos ha costado interpretarlo un pelín más, pero en general hemos hecho un partido extraordinario.
Esas interpretaciones, te he visto que le mandabas besos a Grealish, que luego le has dado un abrazo a Erling, no sé qué has hecho con Rodri, pero ¿qué le has dicho, qué le vas a decir o qué le vas a hacer?
Bueno, Rodri, ¿qué año ha hecho? Sin él no hubiéramos podido estar aquí. Todo el mundo habla de Erling, que se lo merece, pero sin Rodri no hubiera sido posible. En la continuidad de cada partido se ha convertido en el mejor medio centro, que ya tenemos. No sé si hay uno mejor que él. Ha estado todo el año, ¿no? Y hoy ha estado imperial en todo con el balón. Sin su presencia es muy, muy importante. Lo siento, pero estamos muy felices. ¿Qué vamos a decir?
Déjame la última, sé que no quieres hablar de favoritismo para la final, pero ¿sientes que este año sí?
Bueno, un equipo italiano no es que sigamos. Ahora, ¿qué te voy a decir? Después de ganar, claro que seremos la gente lo que va a decir después del partido que hemos hecho contra el Real Madrid, pero un equipo italiano sigue italiano. No hay cosa mejor para un italiano que no les den para favoritos. Habrá que pedalar mucho, habrá que correr mucho, pero ya tenemos tiempo para prepararlo. Ahora tenemos el domingo el partido para ser campeones de la Premier. Y luego tenemos, igual si conseguimos una semana para preparar las dos últimas finales de la FA y de la Champions, estamos ahí. Nos ha tocado este any.
Espera, enhorabuena.
Gràcies.
La veu feliç, emocionat. Wow. Sempre m'agrada que tingui aquests punts de catalans, Pedalar, que pedalar. Clar que sí, Pep, s'ha de pedalar per aconseguir un triplet que seria històric. Diumenge a les 5, Manchester City-Chelsea, si guanyen campions matemàticament de la Premier. Després, el dia 3 de juny, coincidint amb la final de la Champions femenina, coincidint en horari, a les 4 de la tarda, el dissabte 3 de juny,
de la UEFA,
tindrem el City United i la final de la Champions femenina entre el Barça i el Wolfsburg. I després el 10 de juny, una setmana més tard, el City Inter. Ara estava mirant el factor Etihad ja també, no? Nos sentimos muy cómodos en casa, és veritat que han golejat molta gent. Avui, 61% de possessió, una mica enganyós, perquè la primera part ha arribat al 80% la possessió del City. Uh-huh. 16 xuts contra el Madrid, 623 passades completades, 90% de precisió en les passades, 45 pilotes recuperades. És que és una barbaritat en unes semis contra el Madrid de Champions, no, Marc? Això?
Sí, tenir la pilota, sabent quan atacar, sabent quan frenar, i hem sentit fins i tot el Pep que ja havia revisat i que hi havia algunes accions, n'ha comptat 3 per això només, 3 o 4 que s'havien accelerat una mica. La veritat és que sempre li han trobat el tempo perfecte, amb aquest interior per dins que ell deia de més. És una mica on ha fet mal el City, com que hi havia dos centrals amb Haaland, com que el mig centre estava fins i tot del Madrid també amb Haaland, com que es tirava tant enrere al Madrid, doncs s'han atrevit avui a que els interiors trepitgessin àrea. El primer gol, per exemple, és un clar exemple. El primer gol, el jugador, la combinació aquesta fantàstica, arriba Stones, que és el central, que està jugant de mig centre i acaba arribant a la línia de fons. Stones és el que la passa enrere cap a Walker i després De Bruyne amb Bernardo Silva. Però l'inici de la jugada, el que arriba a la línia de fons, és Stones jugant en estàtic. O sigui que el joc posicional s'han atrevit a tocar, però també s'han atrevit a que els interiors per darrere arribessin doncs en aquesta posició on no van voler arribar el dia del Madrid. Per això quan alguns ens sentíem una mica decebuts o dèiem que, ostres, el dia del Bernabéu no esperàvem una exhibició, no la pots exigir al Bernabéu, però que el City no s'havia atrevit a jugar del tot com avui sí que ha jugat. Avui ha estat una meravella, i el que anava a dir abans és que quan, per exemple, en l'anterior temporada sí que vam veure errades del porter o alguna errada grossa dels jugadors del City. Avui no n'hem vist cap, i jo crec que no en veus cap quan d'alguna manera no vas molt forçat. O sigui, en l'esport d'elit, quan tu vas forçat és quan comencen a arribar-te les errades, i avui és que el City ha estat, anava a dir còmode, suposo no es pot estar mai en aquest nivell.
No, però tenia sí que claríssim, se'l veia, no? Que ho tenia tot
exacte,
molt clar.
Ho tenia tot molt, jugava sempre amb la idea molt clara i sabien exactament el que tocava en cada moment, i això els feia estar doncs relativament còmodes per doncs no equivocar-se, que no s'han equivocat amb res. La veritat és que és un partit de pel·lícula.
Fernando Polo.
A mi m'ha semblat una exhibició espectacular. M'ha recordat aquell documental que el Marc
va ser protagonista, no? Com es deia? Com era el títol?
Tec de Volpes de Volpes. Mira, em fa gràcia perquè m'ho ha dit ara el Fernando Polo, just ara, aquí, sí, quan he entrat aquí, perquè... però és que abans el també m'ho ha dit a fora a la redacció, i un amic m'ho deia per WhatsApp sí. abans que d'allò, amb la qual és que estem en un equip ara mateix com aquell, com va ser el Barça de Pep.
Sí, és...
No? Tingues la pilota i passa-la, no? Tec de Volpes,
sí,
passa-la.
Sí, tu recuperes la pilota, o tens la pilota, no te la treuen i la passes, però la passes amb criteri. I a mi el que m'ha agradat molt, també depèn de l'experiència dels jugadors, no? Com, i mira que el Guardiola li ha fotut una mica de palet al Kevin De Bruyne, que diu que ha fet tres transicions quan no tocava fer-les. Al principi, al principi de la segona part, perquè potser una pèrdua ja li donava ales al Madrid per fer-te un gol, no? Al principi, que això sempre et toca, no? Però jo he vist jugadors com Bernardo Silva, com De Bruyne, com Rodri, com Gundogan, que en cada moment sabien el que tocava.
Sí.
Si tocava accelerar, si tocava quedar-se amb la pilota, si no veien passada se la quedaven i no arriscaven, si la veien de primera la passaven de forma vertical, i m'ha semblat un exercici de maduresa futbolística d'un equip i d'un entrenador que saben el que volen, però jo crec que avui és un dels partits cumbre. O sigui, és d'aquelles obres mestres del Guardiola. De lo que ell li agradaria que li sortís gairebé sempre, jo crec que avui li ha sortit. I mira que el rival... Jo he vist un Madrid menor, però jo crec perquè l'ha minimitzat molt el City.
Per mèrit del City,
sí,
per mèrit.
Sí, sí, perquè el Madrid, us en recordeu a l'anada, amb tres accions es pot posar per davant i fer-te al final un parell de gols, i te'n vas amb 3-1 i vés a saber. Sí, és que va sortir Ederson i salvar els mobles.
El Madrid, tot i que li estaven ballant, no ha marxat mai del partit. No, amb el 2-0 ho ha intentat, 5 minutets...
I el xut de Kroos, el travesser.
El travesser de Kroos, surt a la segona part sí. i surt amb energia. O sigui, el Madrid sí. no s'ha desconnectat. No. no és allò que diguis, ostres, que un equip ha dimitit.
No, ha dimitit. El Madrid ha caigut perquè ha estat pitjor, perquè ha estat molt superior al City, però... et dic que davant d'aquest City un equip que no sigui potent igual li cauen 8 o li cauen 9. No, avui podien haver caigut 6 o 7, és veritat, sí, també, sí. Però vull dir que és que el City ha estat molt bé, i jo crec que és el partit, és d'aquells partits somiats pel Guardiola contra el rival, i en la situació que és una semifinal europea que et fica en una final. No serà fàcil contra l'Inter, segur. Però jo crec que aquell dia la gallina Haaland, aquest cop
apareixerà.
Sí, però fixa't el punt esotèric aquell del Madrid, perquè habitualment aquesta rematada que fa dintre de l'àrea li entra. Avui toca el travesser i se'n va fora.
El que deia el Pou deia,
ostres, diu és que, mira, és que... aquesta que ara veiem a la tele.
L'any passat, sí, ja. Però també és que el que dèiem, l'any passat el City ja va ser millor, i per sí. petits detalls el Madrid va acabar guanyant i vam engrandir aquell Madrid, no? I amb Haaland és el mateix, vull dir, ell ha fet un bon partit, perquè ha ajudat a enfonsar els centrals, ha ajudat els companys a fer gols,
tàcticament,
però no el recordarem perquè no ha fet gols.
Tàcticament ha estat decisiu, però entre cometes, em congratulo una mica que no hagi marcat, en el sentit de que deien el factor diferencial del City aquest any és Haaland. Sí, però...
quan no han necessitat els seus gols.
Quan Haaland no té gol, que pot passar, que et passi dos partits seguits, fan 4 gols.
Oh, però això tiene un mucho contra el Madrid. De justicia poética declarativa. Porque claro, es que llevamos toda la temporada diciendo que lo único que diferencia al City de este año con el del pasado... son que ahora tienen al mejor delantero centro del mundo.
Ayuda mucho, porque es verdad que no seca central.
Por supuesto que ayuda.
Pero que el joc interior y la posesión...
Pero
¿qué
es lo más importante de este equipo? La propuesta colectiva, sí, por muchos goles que pueda marcar Haaland, porque el día, la eliminatoria que no te marca Haaland, el Manchester City posiblemente haga uno de los mejores partidos de su historia.
Escolta, y sur Julián y fa el gol.
Però en tot cas, tots coincidim que Haaland condiciona el joc.
Claro,
o sigui que condiciona el Madrid,
claro,
el tira endarrere, claro, els gols de la primera part del City, tu veus, quan arriba Bernardo Silva allà, arriba amb més espai del que tindria,
claro,
si no tingués Haaland al costat.
No hablamos de un personaje solo, hablamos de un colectivo, y el Manchester City, la gran propuesta, lo que promulga es la fuerza del colectivo, no la fuerza de la individualidad. Yo creo que ahí reside el éxito de Guardiola.
Sí. Y que el día que es quedas en Haaland, no dius, ostras, es que no arriben.
No, que m'esté, no? Pues mira que m'esté.
I si em tapes això, doncs apareixeré per un altre costat, i si em tapes per l'altre, doncs tornaré a aparèixer amb Haaland, perquè hi ha hagut una estona també que doncs el City, doncs ara, si en algun moment ha de sortir una mica el contracop, que no és el que busca, però si en algun moment doncs s'ha hagut de defensar darrere, tampoc hi està incòmode, perquè si algun moment ha de sortir corrent amb De Bruyne i Haaland, sap que allà també té molta força, amb la qual cosa el fa un equip molt complet.
Li volia donar... Ningú descobrirà Bernardo Silva, eh? Però és veritat que el Xavi, quan deia em falta aquella peça, que dius, ostres, demana massa, no? Us en recordeu l'any passat, quan acaba el mercat i diu, escolta, quin mercat, quin plantillon? Sí, però m'ha faltat una petita peça. I ell mateix diu, bueno, però la plantilla és molt bona. Però clar, aquella peça era Bernardo Silva.
No, sí, que si se lesiona Pedri i fots aquest, no notes tant la diferència.
Clar, ja t'entenc. No, i a més que és un jugador que domina el tempo del partit i tal, però té una arribada, perquè l'any passat el Madrid també li va marcar. També li va marcar el Madrid, a una semifinal europea.
El millor que té com a migcampista és el que té també Pedri, que sap llegir. Que és el més complicat del futbol, llegir on anar, on moure't, on fer la passada.
Una altra cosa, això que dius, a mi el que m'agrada des del principi, del primer moment, que he vist que els jugadors del City es mouen.
Sí.
Es mouen.
Que anaven Gundogan, que té una edat, anaven tard sempre
es posen a un lloc, però si veuen que no estan en una línia bona de passada, busquen una altra línia de passada, es belluguen. O sigui, és un lloc posicional, però en moviment, donant alternativa al company, molestant al rival perquè veu que hi ha tios pululant per allà contínuament i que no tenen un tio fix al que marcar i que en qualsevol moment te la poden fer. I crec que sí que és veritat que en els altres equips passa que hi ha gent que la vol al peu i si no et mous, doncs sí, la reps al peu, però el defensa no es preocupa perquè sap on està.
I no fas mal al rival, clar, això no trenques. No el mous al rival, no? Creieu que hi haurà gent a Canaletes o no? O ja hem celebrat prou els barcelonistes?
Home,
si Manu està allí, seguro que alguien...
Jo et dic una cosa. Sí. Jo ara aquí, des de la planta 15, abans d'entrar al directe, he sentit petards a Barcelona. Sí, però no un ni dos, no. He sentit petards quan s'ha acabat el partit.
És que avui jugava un títol pels culers.
Em deixeu anar amb l'estudiant en pràctiques Manu Vilardell. Avui, no li feu preguntes complicades, que avui s'està graduant. Avui. Manu, què tal? Bona nit.
Bona nit, Aleix.
Hola, què, Manu? Com està l'ambient a Canaletes?
Doncs està molt tranquil, Aleix.
Home, o sigui, no fotis, que... sí. Hòstia. Sí, pensava que la gent aniria al carrer en massa, que es tiraria. No has vist ningú?
Bueno, sí, he vist algú. O sigui, des de que ha acabat el partit, res, han passat entre 10-15 persones a fer-se fotos, gravar-se vídeos, recordant una mica aquesta gesta del Manchester City. I el més destacable ha sigut que dos aficionats del Manchester City, almenys portaven la seva samarreta, s'han pujat a la font de Canaletes i han començat a una mica a fer un parell de càntics que no he entès, però res més per ara.
Val.
No parla anglès, sinó pel seu estat.
Atílic, ja t'entenc.
Sí, atílic, exacte.
O sigui que hi ha hagut dues persones amb la samarreta del Manchester City que han pujat a la font de Canaletes i han intentat cantar o bramar alguna cosa.
T'havien sortit d'algun pub de la zona, no?
Aquí està, molt bé. Molt bé.
Sí.
Molt bé, Manu, perfecte. Doncs res, si no hi ha res, torna cap aquí, cap a la ràdio. A veure, volíem estar pendents de la notícia. Fins ara, Manu, adéu.
Fins ara.
Mira, el Manu Vilardell, per si de cas, mai se sap. Jo he pensat, ara que estem celebrant aquesta setmana, diumenge la Lliga, dilluns la Rua, dic, jo què sé.
Ah, però segur que cadascú, casa seva, la seva plaça, el seu bar...
S'estan guardant per diumenge, per l'Eurolliga. S'estan guardant per diumenge. Vinga, fem una pausa, queden 12 minuts per la mitjanit, fem una petita pausa i de seguida seguirem compartint aquesta magnífica nit de ràdio pels barcelonistes aquí al Tu Diràs, aquesta eliminació del Real Madrid, aquesta classificació exuberant del Manchester City per la final de la Champions, amb molts més protagonistes. Hem d'anar cap a Kaunas. Allà hi ha un del trident dels dimecres, Lluís Carrasco. Serà anat a la Final Four de la Lliga.
Al final ha marxat.
Sí. Ara el trucarem.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser. Què passa si un elefant es tira en planxa damunt d'una Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Un dia et lleves i dius...
Prou, em tenyeixo els cabells de color blau.
O millor, demà canvio de feina. O de professió. O fins i tot...
No és tu, sóc jo.
Si una petita revolució t'alegra la vida, els Easy Days Revolution canviaran la teva mobilitat amb avantatges revolucionaris. No ens miris i puja-hi fins al 24 de maig. Citroën. Condicions a Citroën Ponés.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Impulsa't per l'enginy amb el nou Dobló. Disponible en versió furgó i combi. Gasolina, dièsel o 100% elèctric. I amb més de 17 sistemes d'ajuda a la conducció. Tan sols aquest mes aprofita disponibilitat immediata amb condicions especials. Visita el concessionari que tinguis més a prop i no et perdis aquesta oportunitat única. Fiat Professional. Professionals com tu.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
28, 30, 31, 45 i 46. I els sols, el 4 i el 8.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1.
Per avui, per demà, per ahir, per opinar, per avançar, per endreçar la ciutat, per respirar millor, per circular millor, per viure-hi millor, per orgull, per ciutat, per país, per tu, per tots, per Barcelona. Fem-ho. Vota Tries per Barcelona.
Amb la primavera els dies estan més llargs. Ens relacionem més, gaudim més. Ara els dies són dies formidables. Aprofita aquest mes les condicions especials que la xarxa Ford de Catalunya ofereix a la seva gamma de vehicles. Ford Puma, Kuga, Focus... Vine a descobrir els dies formidables a la xarxa Ford de Catalunya. La nova mobilitat és cosa de Ford.
Vols sentir l'experiència de conduir un Nissan? I et vols aprofitar de condicions especials en tota la gamma? Visita el nostre stand Nissan al Saló de l'Automòbil de Barcelona i descobreix la nostra nova gamma electrificada amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica. T'esperem del 13 al 21 de maig al Saló de l'Automòbil de Barcelona. Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona. Cupra Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Cupra nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Cupra necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Cupra Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
El 30 de maig, des de les 7 del matí, gran obertura a Obramat Sabadell. Més de 8.700 metres quadrats amb l'estoc més ampli sempre disponible per als teus projectes. Més de 20.000 productes de les millors marques professionals i amb els millors preus de la zona. IVA inclòs, a Sabadell, carrer de la Serra de Galliners 24. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com...
Ford Fiesta per 18.500 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Ford Kuga per 22.800 euros.
I moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford...
Pensa en Covesa.
Hi ha un món ple de llibertat i aventures, però no el pots explorar assegut al teu sofà. Has de sortir fora i viure'l de veritat. Nou Jeep Avenger, creat per al món real. Vine a conèixer durant la setmana del Saló de l'Automòbil als concessionaris de la xarxa Jeep de Catalunya.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs,
Avui la Maxus va rotulada del logo del City, avui, la furgoneta de la tertúlia. Què et sembla? Hola, Miquel Agut.
A good night.
Hola, a good night. Ara et deixo opinar, que sé que ets el City Saint de la redacció.
Això de la good night no tiré fin, no?
No tiré fin.
No, home, clar, si tingués a good morning a aquesta hora, podria dir que tu estàs més tarat a l'octarat que sé que estàs, saps? Però, clar, aquesta hora...
Deixa'm dir-li a good night a una persona que havia d'estar aquí a l'estudi de RAC1.
Com es deu dir en lituà, a good night?
A good night en lituà no sé com és, no, ho haurem de buscar. És el Lluís Carrasco, que s'ha anat amb el Barça de bàsquet a intentar aixecar la tercera Euroliga de la història aquest diumenge. Carrasco, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit, com esteu? Què tal, Fernando? Què tal, Paco? Què tal, Marc?
Aquí estan, Gaudín. Has vist o no el City Madrid aquí a Kaunas?
He vist el City Madrid fent cabrioles, perquè ha sigut molt divertit. Hem arribat a Kaunas. Hem arribat a Kaunas amb una hora i mitja d'antelació a la sortida del al partit, i ha donat la casualitat de que l'avió del Real Madrid i l'avió del Futbol Club Barcelona han arribat junts. Sí. A l'aeroport de Kaunas. L'aeroport de Kaunas té només una cinta transportadora d'equipatge, amb la qual cosa han coincidit tots els jugadors del Madrid, tots els jugadors del Barça, tots els jugadors júniors del Madrid i tots els jugadors júniors del Barça amb la mateixa cinta d'un aeroport que, bueno, feu-vos la idea que Kaunas és com Sabadell, seria com un aeroport petit, petit, d'una sola cinta i cinc portes, imagina't. Bueno, tot ja hi ha barrejat.
Han començat a jugar ja el clàssic de divendres allà, no? Agafant
però
les paletes.
Però no s'han dirigit la paraula, que aquesta part també m'ha fet molta gràcia, perquè trobar-te en un espai tan petit, dius, bueno, aniran i ja saludaran uns altres. No, cadascú s'ha quedat en el seu racó i la part de concentració començava directament a l'aeroport de Kaunas.
Molt bé. I després, què? Heu anat ja cap a l'hotel i has pogut veure una estona l'exhibició del
sí,
City?
Sí, perquè hem anat a Kaunas en comptes de Vilnius. Jo estic allotjat a Vilnius, que està a una hora i mitja aproximadament amb autocar de Kaunas, que ha sigut l'hora i mitja que m'ha aprofitat per veure amb el Jordi González, un membre destacat de les comissions esportives del club del Barça, i a través de la seva iPad hem pogut veure el partit a través d'una cadena de televisió argentina, que bueno, que evidentment al ser argentina reconeixien la realitat i han estat tirant flors a Guardiola com no us podeu imaginar, explicant que el futbol canvia a partir de la irrupció del noi de Santpedor, més enllà de si guanya Champions, si no guanya Champions, però que el futbol és un altre i la concepció d'entendre el futbol és un altre a partir de la seva arribada.
Clar, imagina't, embogits quan marca Julián Álvarez al quart, no?, l'argentí, no?
Sí, ho hem vist tot en el camp, i estic d'acord amb l'anàlisi que feien el Fernando, el Paco i el Marc, perquè el Madrid no només no, és a dir, no ha baixat els braços, sinó que ho ha intentat tot. A la segona part han sortit amb un futbol molt directe, de fet, fan la sacada de camp i se'n van a buscar àrea ja. Veient que això no funcionava, han intentat transicions ràpides que amb un dibuix nou que jo no havia vist, perquè feien una mena de triangles invertits que el Marc ja ens explicarà. Era impossible fer aquestes transicions i al final han intentat, mitjançant la possessió, que durant alguns minuts l'han tingut ells, però ni així. El City molt enxufat, sempre s'avançava en passades curtes i llargues, i el Madrid s'ha vist del tot impotent a fer front a l'equip del Pep Guardiola.
Sí, portem dos títols aquesta temporada, Lluís? La Lliga diumenge i l'eliminació del Madrid avui. Falta la tercera, a veure si la portes cap a casa.
No, i a més l'eliminació directament fa més gran la Lliga del Barça, perquè no és el mateix, evidentment no és el mateix que el Madrid es col·loqui a la final de la Champions i ja no diguem que la guanyi, que quedi eliminat, perquè al final aleshores es queden tots dos amb títols menors de supercopes i coses d'aquestes. Un té l'europea, l'altre té la nacional, un s'emporta la copa i l'altre s'emporta la lliga. I aleshores, si mires el barem dels dos equips, és el Futbol Club Barcelona qui surt més ben parat. Ara acabo de fer un tuit a més, que la temporada, en realitat, pot ser una temporada de poesia esportiva, perquè a Messi ha aconseguit per fi en aquesta temporada el seu Mundial, i Guardiola és probable, i diria probable, no possible, que guanyi per fi la seva primera Champions fora de casa, amb la qual cosa jo considero que el futbol fa les paus amb ell mateix.
Que bé, tant de bo el dia
d'avui. Un poeta,
No, sí, sí, és un poeta.
Un gran.
És un grande. Pinta tranquil·la, no?, la nit a Vilnius, on ets ara?
Bueno, sí, no, aquesta nit sí, perquè m'ha arribat tard, pensar que aquí i és pràcticament la una de la... Sí, és la una,
sí, la una de
la matinada, perquè anem una hora en endavant, i hem arribat, ha sigut cansat el viatge. Com estarem 4 dies per aquí, anirem a veure algun entrenament del primer equip, evidentment les dues jornades, tant la de semifinal com la final, perquè la jugarà el Barça, i també, bueno, tindrem ocasió de conèixer el país, de fer una mica de turisme i de sortir inclús de la capital per veure la Lituània rural, que a mi em ve molt de gust conèixer.
Que bé, Lluís.
Museus, biblioteques,
sí,
tot això,
cementiri,
eh?
Sí.
Sí, bueno, si veies és la cambrera que ens ha atès en l'hotel, ja caus de cul. Suposo que per antena no es pot dir.
No es pot
dir. Vale, Lluís, bona nit. Lluís. Bona nit, Lluís.
Bona nit al lituà. Ate la vos nácties, eh? Ate la vos nácties. Adéu, Lluís,
una abraçada. No, hi ha nois i noies molt guapes.
Ah, molt bé.
En l'aeroport. En l'aeroport, pensa que totes les persones d'equipatges i totes les persones que estan allà de suport, bueno, tothom fa 1,90 m en aquest país, clar, un se sent un pitufo, però bé.
Molt bé. Lluís, gràcies, una abraçada forta, gaudeix.
No, al revés, m'ha fet molta il·lusió poder xerrar amb el Trident dels Dimecres i amb el Marc, que seria d'Artanyan. Aquí estamos a tots portos enemics i de tant en tant ve d'Artanyan.
Que bo que és. Adéu, Lluís, una abraçada.
Bona nit.
Lluís Carrasco, en directe des de Lituània, fent-nos també aquesta crònica de com s'ha viscut.
Carrascazo
del bo, ha fet, sí. Ai, Agut, què? Tenim alguna reacció de la part citizen?
La tindrem de seguida. De fet, mira, em diuen que sí, Bernardo Silva, autor de 2 gols, explicant la satisfacció que han experimentat amb la classificació per la final.
Sí, verdad. Una cosa que deseábamos mucho y sabíamos lo difícil que iba a ser contra este Madrid, que es un Madrid con mucha experiencia, con mucha calidad. Y bueno, muy contentos con el partido de hoy. En casa con nuestra gente siempre es un poco más fácil, y en el primer tiempo hemos creado ese momentum para poner el Madrid un poco más cerca de su portería, encontrar ocasiones, y las hemos hecho este año. La diferencia para el año pasado es que hemos marcado y el año pasado no lo hemos hecho, así que muy contentos, una gran performance de todo el equipo. Y
quin jugador, a més, parla, que jo sàpiga, portuguès, anglès, castellà i francès. Portuguès de naixement, francès de jugar al Mònaco, anglès de jugar al City, castellà a la perfecció, com escolteu, i ja m'ha escoltat a RACO en un parell d'ocasions, com a mínim, aquesta temporada, i no sé si algun altre. Bernardo Silva, jugadoràs, que ha dit això a Movistar quan li han preguntat pel favoritisme a la final contra l'Inter del 10 de juny.
Como hemos perdido el año pasado, este año teníamos una oportunidad de ganarles, una vez para intentar cambiar lo que pasó el año pasado. La palabra revancha siempre es una palabra un poquito fea, pero una otra oportunidad de cambiar las cosas, y lo hemos hecho, bueno, pero ahora a la final. Si no ganamos la final no sirve de nada, así que hay que estar concentrados. Un partido difícil contra un equipo que ha pasado el Barça, que ha pasado muchos equipos complicados, que tiene mucha calidad para estar en la final, y lo vamos a respetar mucho.
Que respectin, però que la guanyin. Jo sempre he estat del City, això també us ho dic, de petit, jo sempre.
Sí?
No sé per què, una cosa que sempre de petit...
Jo
sempre he estat del Sabadell, del Barça i del City, de petit.
Sí, sempre. Jo no sé vosaltres, jo sí. A cada lliga de les grans tinc un equip predilecte,
sí,
no?
Sí, sí.
En el meu cas era el Manchester United, però ara ja m'he canviat. Mm-hmm.
Però jo tinc la intuïció que si hagués passat al Madrid hagués estat de l'Inter, jo, sempre, de petit. Saps?
De l'Inter, no?
Tinc la intuïció. Bé,
convicció que si Josep Guardiola i Sala se n'haguessin anat a entrenar al Kuala Lumpur de dalt, jo hauria estat del Kuala Lumpur de dalt.
Oh. Escolta, no. Salamaré. No, ara, Salamaré. Ja ho dic, 3 semis amb el Bayern. Porta 2 finals i 1 semis amb el City.
Però a part de mereixements, jo crec que convindrem tots plegats que una exhibició com la que s'ha vist avui, la primera part jo crec que exhaureix els adjectius. La segona és una segona part segurament d'esperar una mica més, de contenir el rival, si pots anar a fer el tercer, fer-lo, però ja no tan exuberant. Potser el descans era un partit de 3 o 4-0 per al meu gust, tranquil·lament, si vols 4-1 amb el xut de Kroos al travesser. Però que un equip jugui així contra un rival com el Madrid, que és el club per antonomàsia de la Lliga de Campions, amb el record de la temporada passada, que jo crec que en el partit d'anada va estar molt present aquell record d'aquella eliminació totalment inesperada i jo crec que inexplicable, i que a més tu vas veient els equips de Guardiola i cada vegada els seus equips són millors i tenen més registres i incorporen més registres. Ara és un equip al qual és gairebé impossible fer-li gols, És que era impossible, és l'equip menys golejat de la Lliga de Campions. Ja no només el màxim golejador, és que és el menys golejat. I és un equip que avui sí, Ederson ha tingut un parell d'intervencions, la segona gairebé ni compta perquè anaven 3-0 i era el minut 82, però tampoc no li han creat tantes ocasions. I a l'anada tampoc no li van crear tantes. I si aquest era un problema que tenia o algunes errades puntuals que el penalitzaven, és un problema que jo crec que el City ha resolt aquesta temporada. I em sembla que és un equip cada vegada més a prop de la perfecció en tots els sentits i, a més, sempre apel·lant al col·lectiu. No? Hem focalitzat molt l'eliminatòria amb Haaland, però no està tan encertat de cara a porteria, però és que tu mires el City si poses notes, del 7 a 8 en amunt, a tots.
I, a més, aquesta temporada jo crec que té un especial mèrit perquè és una temporada que a mitja temporada pintava molt malament. O sigui, és la setena temporada de Guardiola. Guardiola és un entrenador obsessiu, ho deia avui el Basté, no? Només comença aquest programa. És una persona obsessiva i, per tant, esgota els seus jugadors. Al principi de temporada, ell també hi ha un petit dubte si marxarà, no marxarà, si renova, no renova. Allà al vestidor, jo crec que no... Tinc la sensació que no estava del tot entonat. Ha de marxar Cancelo, el fan fora. A la Lliga se t'està escapant l'Arsenal, el City no brilla, i és allò de dir, ui, allò del desgast, és raro els entrenadors que poden aguantar tants anys a l'elit guanyant un darrere l'altre, i després és capaç, doncs, de redirigir el vestidor, d'entonar-lo i d'estar fent el millor joc que ha fet mai, de recuperar-se a la Premier, d'estar jugant durant tota la temporada sense lateral esquerre, perquè l'has fet fora per motius disciplinaris o per motius de coco, i t'has anat inventant laterals esquerre. Avui Bernardo Silva, que ha marcat dos gols, va jugar de lateral esquerre.
El camp de l'Arsenal va jugar de lateral esquerre.
Va jugar de lateral esquerre, i no va passar res. I avui era l'extrem dret, i avui era el que et marcava gols. O sigui, és una temporada realment... per fer un documental, Fernando. Hauríem de fer el tec de vol pas del 2.
Jo et veig. Jo et veig perquè l'argument te'l saps de memòria. I és veritat que hi ha petites històries. Com hauria d'estar el Guardiola amb el Cancelo per deixar-lo anar a un rival directe? Perquè sí, sí. Es van enfrontar a la Champions.
Bé, la temporada passada va ser era el millor lateral, no?
Però va començar a perdre protagonisme. A més, era algú que, pel que diuen a Manchester, no és que sembrés la concòrdia al vestidor, d'alguna manera, era un dels jugadors que potser podia distreure la resta de companys de certes obligacions o tenir certes opinions que poguessin posar en entredit el que se'ls pogués dir des de l'equip tècnic. N'hi havia algun altre? Avui, per exemple, crec que dins de l'efusivitat de la celebració, quan veus l'abraçada de Guardiola amb Laporte, crec que és una abraçada molt freda,
sí.
I això jo crec que també
vol
diu,
marxar, ja,
també diu alguna cosa, i sí, sí. Diguem-ne que els soldats de Guardiola, per dir-ho així, evidentment, tant per part seva com per part dels jugadors, en el moment de la relació entre ells, a la gespa, quan es pot veure, no? Una cosa és un entrenament privat, però a la gespa en un dia com avui...
Amb
què?
Walker també...
No? Set anys.
També va dir que Walker en el sistema que està fent servir darrerament, que li costava veure... El
clar, set anys amb un mateix jefe, amb un mateix cap...
No, però clar, tu pensa que Walker també mira-te el fora del camp. És a dir, també s'ha trobat cada fenomen fora del camp allà, que déu-n'hi-do. És evident que quan Guardiola se'n va...
Però aquesta eliminatòria contra el Vinícius, bé.
No, molt bé. Però clar, però recorda que... Perquè era notícia Kyle Walker fa 3 o 4 mesos.
Algun episodi una mica complicat.
Bé, no, vull dir, però que això és una cosa que el futbol anglès, no sé si més que d'altres, però que es porta molt. Per exemple, també en el cas de Foden també hi ha hagut episodis d'aquests, i això que té 22 o 23 anys, també hi ha hagut episodis extrafutbolístics. I és veritat que prendrem mal, no? Si estàs molts anys i amb aquest nivell d'exigència...
No oblidem, la bomba que deia sobre la plantilla tenia el Mendy aquell...
Bueno, clar,
amb aquells lius judicials d'abusos.
Per això, però vaja, recordeu que Guardiola va dir a mitja temporada que no guanyarien la Premier perquè no tenien el desig que tenia l'Arsenal. Doncs mira, al final aquest desig l'han recuperat i potser fan un trèvol perquè tenen la final de Copa el dia 3 contra el United, la final de la Champions el 10 contra l'Inter, i abans ja
aquesta
setmana poden ser de fet dissabte, si l'Arsenal perd contra el Nottingham Forest seran campions per passiva, i si no s'hauran d'esperar el partit que jugarà el City diumenge a les 5 contra el Chelsea.
Molt bé, a gaudir, eh?
Home!
A gaudir molt.
Quina nit.
Hem parlat molt del City, ara escoltarem com s'ha viscut i què s'està dient a les ràdios espanyoles.
Bé, bé, està bé.
La versió del Madrid, jo crec que és un gran exercici.
Sí, està bé, està bé.
Anem a parlar del Madrid un segon, i després del Barça, que és que avui hi ha una notícia un altre cop, ni un dia tranquils, eh? Avui ens han informat que Mateu Alemany ha decidit fer marxa enrere i que es queda com a...
Espero que m'ho expliquis, això, espero que m'ho expliquis.
Sí, sí.
Però estaria bé que ho explicara ell mismo.
Bueno,
sí. El protagonista. Sí. Ara explicarem...
Primer hauria d'explicar per què marxava i després per què es queda.
Amb la Laia Coll, amb el Roger Saperes, avui amb la Marta Ramon i servidor, hem estat fent les trucades pertinents per intentar explicar-vos a tots els que ens escolteu què ha passat, perquè Mateu Alemany continuarà i serà l'ajudant, bé, no l'ajudant, no, treballarà colze a colze amb Deco. Ara ja anirem. Però abans, Madrid. A veure, Jaume Molló, què tal? Bona nit de nou.
Bona nit de nou.
Heu estat pendents una mica de les reaccions també del bàndol madridista. Què destaquem?
Doncs mira, podem escoltar Luka Modric en zona mixta, preguntat per la continuïtat d'Ancelotti i si els Kroos, Modric, Benzema donen encara per més o poden donar per més en aquest Madrid. Aquestes són dues de les línies en què van les preguntes dels mitjans madrilenys avui, dels mitjans espanyols despassats a l'Etihad. Doncs d'entrada, sobre Ancelotti, Modric no té cap mena de dubte.
Para mí no hay ninguna duda sobre continuidad de él, lo merece por todo lo que hace, lo que ha hecho y lo que trae a este equipo, la experiencia, calidad, creo que jugamos muy bien y como te he dicho, eso ahora por esta derrota no hay que hacer ninguna drama, hay que... no sé, dormir después de esta derrota y a ver hacerlo lo mejor posible hasta final de temporada. Nos queda 4 partidos en la liga, hacerlo bien y ya está.
I l'altra línia és la del final de cicle. Sí, amb aquests jugadors, que ja tenen una edat molt avançada, el Madrid encara pot continuar tenint èxits, especialment a Europa. Modric també ho té clar.
Yo creo que sí, pero bueno, yo sé que cuando se pierde Madrid todo se hace muy grande, como cada derrota hay mucho análisis, mucha crítica, pero bueno, eso, por eso estamos aquí, hay que vivir con eso, ya hemos acostumbrado y la crítica no nos van a seguro hundir. Hay críticas que están constructivas y lo vamos a aceptar y lo aceptamos después de esta derrota, que no hemos estado bien. City ha sido mejor y ya está. Y nada, pero eso, como te ha dicho, este equipo todavía tiene mucho que dar.
Doncs aquestes són les impressions de Luka Modric en zona mixta. Vinícius, sobre el futur d'Ancelotti, ha anat en la mateixa línia. Creu que l'entrenador ha de continuar al Madrid.
Molt bé, doncs això és el que diuen els jugadors. Mira, Emilio Butragueño també ha parlat a Movistar del futur d'Ancelotti, ha dit això.
Tiene contrato con nosotros, es un entrenador estupendo y además ha ganado todo con nosotros.
¿Va a seguir?
Es una mala noche para todos. Estamos muy tristes y ya está, hay que reconocer la superioridad del rival y a terminar de la mejor manera esta temporada.
Es una mala noche para nosotros, va a seguir y digo, es una mala noche para nosotros, ¿eh? Ha passat paraula Emilio Butragueño. Home, la sensació és que s'ha acabat, ¿no?
Bueno, y las encuestas ya empiezan a rular por los medios de Madrid por la conveniencia de que continúe Ancelotti o no. Pero es significativo porque hace unos días lo estaba hablando con Fernando, parecía más que ratificado Ancelotti. De hecho, cuando ha acabado el partido, él mismo hablaba de la próxima temporada. Pero yo creo que la presión en los próximos días contra el técnico italiano va a ser extrema. Y no solo contra Ancelotti, sino con algunos de los jugadores de la vieja guardia. Véase Benzema, véase Toni Kroos, véase incluso Luka Modric. Yo creo que el nombre de Benzema lo vamos a ver bastante estos días.
Yeah. Però no serà fàcil, la transició. Vull dir, Tchouaméni no hi estaven comptant, Camavinga sí, és un grandíssim jugador, Rodrigo és un molt bon jugador, Vinícius és un bon jugador, Valverde és un bon jugador, sí. Però aquí els hi falta alguna peça important si tots aquests no acaben de quallar l'any que ve. Eh?
Sí, però bé, la van fent, o sigui, si van entrant jugadors al mig del camp, en Camavinga, Tchouaméni, Valverde.
Sí, bé, Bellingham.
si et vingués Bellingham, llavors ja tens quatre espectaculars, amb Rodrigo i Vinícius a dalt. Benzema, és veritat que aquest any doncs ja no ha brillat, no ha participat, no ha sigut transcendent. Li hauries d'anar buscant com a mínim alguna alternativa, ni que sigui algú jove que pugui agafar el relleu ben aviat. I a darrere doncs estan bastament coberts, tenint el tema del lateral dret, que Carvajal cada dia hi és menys, hi és alguns dies, algunes estones, però els hi comença a faltar.
Però fíjate, Marc, cuánto se elogió a Carvajal el otro día en la final de Copa contra Osasuna. Es decir, que es un futbolista que no, vienes muy elogiado, vienes muy criticado, y comparto completamente contigo.
Y la nada Madrid, y todo, la sí, nada sí. Va a hacer sí, sí. Muy bien.
Pero es de aquellos jugadores que yo creo que el Madrid va retrasando el relevo y no acaba de dar el paso. Yo lo que sí que he hecho muchísimo en falta en este Madrid es que no utilice para nada los canteranos. Estamos hablando de jugadores jóvenes que van entrando en la dinámica, pero todos son bajo compra. Estabas hablando ahora del mismo Bellingham, que pagan a precio de oro. Estamos hablando de Camavinga, de Tchouaméni, o de incluso de ese amigo Endrick de Brasil, que ficharon con 16 años y que parece ser que está decayendo ahora la liga brasileña. Es decir, pero la cantera no la miran para nada. Es significativo cuando tienes que construir un equipo de cara al futuro.
Els hi costa. No es van creure a Odegaard. Veurem si recuperen Take Kubo. Podria ser una alternativa. Bé, jo crec que més o menys sí que van fent una mica el relleu en aquest sentit, però que sobretot perquè no mirin cap a dalt, perquè els debats no vagin molt més enllà, canvi d'entrenador.
És veritat que van fent el relleu, perquè jo crec que estan fitxant bé, sobretot al mig del camp. Estan fitxant bé, i si es confirma Bellingham, tros de fitxatge. Però és veritat que tenen molts jugadors que no compten. És a dir, el central aquell, com es diu?
Vallejo.
Mariano.
Odriozola.
Sí, sí, que... I després tens Hazard. Els dubtes de Hazard, que és un tros de fitxatge, i mira com està, però és que tens aquells dos, Ceballos i Asensio, que està tothom pendents de si renoven o no renoven, i fins i tot jo crec que han jugat o no en funció de les negociacions per renovar o no renovar. I a sobre tens el dubte dels veterans tipus Modric i tipus Kroos, i Benzema, que crec que hi ha gent que ja està posant en dubte de si han de continuar o no, perquè el partit d'avui, tot i el Madrid també mantingut una mica la cara i no haver naufragat de forma estrepitosa, és un 4-0, i el Madrid no està acostumat a un 4-0 a la Champions.
I menys
a
Europa.
Clar, això fa molt de mal allà. Llavors, es posa en dubte tot, però és que són molts casos que el Madrid té oberts, i sobretot jo crec que la posició de davanter-centre era pilotador al Benzema, però aquest any no ha donat la talla, i no van fitxar ningú. Quan es cau Mbappé, no fitxen a ningú. Llavors, jo crec que això...
Han quedat una mica coixos.
Clar,
han quedat passant
coixos,
factura.
Una carència important.
Ara fem la ronda de ràdios espanyoles i repassem algunes dades de la final, Començarem a mirar amb el Molló també, que s'ha estat mirant, cap al 10 de juny a Istanbul, aquest Manchester City Inter de Milà. Però deixeu-me anar un moment també a Manchester, que és el lloc de la notícia aquesta nit. Hem parlat abans amb el Marc Marvà, tertulià dels divendres aquí al Tu Diràs, i ara tenim el cap d'esports de La Vanguardia, Joan Josep Pallàs, seccionista també del Tu Diràs. Hola, Joanjo.
Què tal? Bona nit. Què com
tal?
Esteu?
Bona nit. A veure, quin és l'ambient a Manchester, on et trobes tu ara mateix?
Ara encara sóc a l'estadi, perquè hem estat tancant les pàgines del diari, i ara, evidentment, l'estadi és buit, però aquesta sensació d'haver viscut una nit memorable encara planeja. I l'ambient que hi havia al camp, a mesura que anaven caient els gols, tot i que diuen que aquesta afició, la del City, és freda, avui ha sigut realment una olla de pressió perquè acompanyava l'equip, i l'equip ha fet una exhibició absolutament brutal de joc, de passió, de superioritat, d'exhibició coral de futbol. Jo feia temps que no veia un equip jugar d'aquesta manera, ho haig de reconèixer en viu, i evidentment la gent estava absolutament eufòrica, ha acabat cantant per megafonia, típica cançó d'Oasis. Ha sigut un èxit rotund del City, que podrà intentar guanyar a Estambul la seva primera Champions, després d'ara sí convertir-se en favorit absolut davant de l'Inter. Evidentment, jo crec que la final es jugava avui i el City ha guanyat de carrer.
Un atropellament futbolístic en tota regla, no? Dèiem ara un bany que, com feia temps que no vèiem, no?
Sí, jo crec que en especial la primera part. La primera part bueno, ara mirava les estadístiques i el Madrid no li creaven o no li xutaven 13 vegades a porta des del 2012, que va jugar també a Champions a camp del Bayern. Jo estava fent la crònica i realment he demanat perdó al lector per no incloure totes les ocasions de la primera part.
No t'ha donat
perquè,
temps.
Perquè no hi havia espai. I mira que les cròniques de la Vanguardia són llargues. Et donen fer perquè a vegades quan els partits són avorrits allò és difícil d'omplir. Però avui tot el contrari. Ha sigut... jo crec que és una oda al futbol i una oda ofensiva, perquè el City et defensava molt amunt. Tota la contenció que va demostrar el Bernabéu avui s'ha convertit en verticalitat, tenen els automatismes super apresos, i després ja tots els jugadors són desequilibrants. I això jo crec que en el futbol d'ara... tu pots tenir un esquema molt definit i saber el que vols jugar, però després aquesta qualitat individual que poden tenir Grealish a l'esquerra, el Bernardo Silva a la dreta, el De Bruyne, el Rodrigo, que és un jugador extraordinari i que quan s'apropa a l'àrea contrària també té recursos com per crear perill, aquest nou rol de l'Stones, no sé, a mi m'ha semblat un equip que impressiona, i en directe encara més. O sigui, per la tele suposo que ja heu vist, diguem, com em fixo sobretot en la primera part, que és on es decideix una mica el partit i on es nota més la diferència entre els dos equips, però aquí en viu era una passada, la veritat. O sigui, si t'agrada el futbol, només quedava capitular i vibrar i deixar-te anar.
Com titules demà a la Vanguardia, que llegirem?
He posat tot el futbol del City i, bueno, he parlat de que el City bueno, parlo pràcticament de canvi de guàrdia a nivell europeu, de la jerarquia europea, no? El Madrid fins ara era vigent campió, però també dominador d'una competició, i ara jo crec que aquí hi ha un canvi de guàrdia evident i el City hi agafa el relleu amb un equip que vés a saber el que durarà, perquè jo crec que no és un avui això del City, tot i que Guardiola ja porta moltes temporades, jo crec que té carret per unes quantes més.
Sí, sí, i Messi segueix jugant així i guanyant títols com pot fer aquesta temporada, que pot fer un triplet i un trèvol històric.
El Julián Álvarez seria titular a qualsevol equip del món.
Totalment.
I aquí surt 5 minuts per fotre el gol dels últims 5 minuts.
Quina temporada, I fou de Neymar, sí.
Quina temporadeta, sí, 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 de Julián Álvarez, que pot ser campió del món i campió de Champions la mateixa temporada.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Descansa, Oasis, una abraçada forta.
Molt bé, una abraçada a tots.
Adéu. Joan Josep Pallàs, també en directe en aquest Tu diràs, que estem fent després de la classificació del Manchester City amb un bany futbolístic contra el Real Madrid. Deixem anar un segon també a Madrid. Rodrigo Fáez, hola.
Què tal, Adés? Bona nit.
Què tal? Bona nit. ¿Cómo van los ánimos por Madrid? ¿Qué sabes o qué has podido rascar en estos minutos posteriores al partido?
Complicados, porque el enfado es tremendo. Hay una indignación que se palpa en el ambiente, ya no solo a nivel de afición, sino que también obviamente a nivel de vestuario, a nivel de club. Hay mucha gente que no entiende lo que ha pasado hoy en el Real Madrid, como un Real Madrid que hace 7 días pudo competirle al Manchester City y empatarle, como hoy no ha competido, como hoy da la sensación de que no ha comparecido directamente, como muchos jugadores en el día de hoy, que en momentos clave de la temporada sí que han aparecido o se han escondido o han estado lejísimos de su momento óptimo, y como hoy el Manchester City directamente, y cito una de las frases que más me ha marcado de alguien que está dentro del club, ha jugado con el Real Madrid como si fuera un juguete.
Ya, y la verdad es que fa mala pinta Ancelotti, ¿no? También, ahora lo dèiem.
A ver, yo creo que lo de Ancelotti es un análisis que el Real Madrid tiene que hacer más en frío, porque entiendo que hoy hay mucho mosqueo, mucho enfado, mucho cabreo, pero también es cierto que, por otra parte, en el Real Madrid, si precisamente se apostó hace 15 días públicamente, porque fue el propio Florentino Pérez quien lo dijo, que estaban encantados con Ancelotti, que tenía contrato, si precisamente por eso se apostó por Ancelotti es porque primero el favorito, el que más gustaba, que es Xavi Alonso, se le ve que quizá es un poco pronto para darle un barco como es el del Real Madrid, y sobre todo porque el resto de opciones no acababan de convencer. Vamos a ver si esto cambia ahora, si no cambia, pero a mí me da la sensación de que no creo que vaya a cambiar demasiado porque, insisto, no convence demasiado lo que hay ahora mismo que pueda apetecer al Real Madrid. Y segundo, también vamos a ver una cosa que creo que es importante, a ver si Ancelotti aguanta este carro de críticas y de portadas, de artículos, de descalificaciones de gente que hace 15 días decía que era un máster del universo y que ahora no puede entrenar ni al Racing de la Guía. Entonces vamos a ver cómo lo aguanta él y cuidado no coja y de un portazo él también, ¿no?
Pero... com és el futbol, això és veritat, com és el futbol, com canvia tot en una setmana de diferència, sí, sí. Ai, canviarà molt el Madrid, que ara estàvem discutint de si Modric, Kroos, Benzema, clar, és que ara hi ha feina, no, Rodri, perquè la temporada, no ens enganyem, hi ha una Supercopa d'Europa i un Mundial de Clubs i després hi ha la Copa del Rei, vull dir, la temporada del Madrid és molt pitjor que la del Barça, que ha guanyat una Lliga i una Supercopa d'Espanya, no?
Sí, eso es una obviedad y quien no lo quiera ver se está autoengañando, pero sea del Real Madrid o de cualquier otro equipo, ¿no? El Real Madrid necesita cambios y necesita incorporaciones importantes, necesita gente que pueda jugar y dar rendimiento inmediato. Sí que es cierto que este año, en un año muy malo, porque ahí se ha visto en Liga el rendimiento del equipo, el Real Madrid ha conseguido colarse entre los cuatro mejores de Europa, pero también es cierto que al mismo tiempo el Real Madrid ha sido víctima de sus propios triunfos, que han escondido ciertas cosas y que no se han arreglado. Y me refiero a los laterales, esta temporada Mendy lesionado y no tenía recambio natural, Camavinga ha tenido que reconvertirse, Dani Carvajal otra temporada más ha aparecido en el mes de abril, pero tampoco es que haya sido el Dani Carvajal de otros años, Luka Modric y Toni Kroos suman 70 años entre los dos, Benzema y sus irregularidades a nivel de lesiones, lo que pasó en el Mundial, tú no puedes confiar tu suerte y tus goles, sobre todo a alguien que tenga esa intermitencia, por lo cual el Madrid necesita fichar como mínimo cuatro jugadores que tengan rendimiento inmediato para puestos clave y a partir de ahí seguir esa reconversión y que esta transición que llevan contándonos y vendiéndonos desde la marcha de Cristiano Ronaldo se acabe de una vez, ¿no?
Déu-n'hi-do, quina nit a Madrid, era. Avui és per tapar-se i no sortir durant uns dies. Com li ha passat al Barça durant molts anys, caient a l'Europa League, Rodri. Sí, sí, és així.
Sí, sí, sí. És així. No queda otra porque el salvoconducto de otros años, que era la Champions, este año ya ves lo que ha pasado y muchos salen escaldados.
Ah, sí, sí, totalment. Mira, abans d'acomiadar-te i de deixar-te ja una mica tranquil també, que sé que és una nit complicada per tu aquí a Madrid i amb totes les connexions que tens per ESPN, perquè deuen anar bojos també, no?, a l'altra punta del món, amb Julián Álvarez, amb el City, no?
Bueno, o sea, los estaba escuchando ahora mismo, tengo a todos los argentinos, pero vamos, que dicen, si a mí me gusta Oasis, que soy el fan número uno aquí en la península ibérica, imagínate cómo están ellos, que están cantando el Wonderwall como si fuera el de Armando Maradona de Rodrigo el Potro, ¿sabes? Pues igualitos.
Pues mira, abans d'acomiadar-te, és que el Jaume Molló i el Gerard Ballera, hola Ballera, què tal?
Hola,
bona nit. Han estat pendents de què es deia a la SER i a la COPE, no?, les principals cadenes de ràdio espanyoles, després d'aquesta derrota dolorosíssima del Real Madrid. Molló, què destacaries, què resumiries, que ara en sentirem un extracte?
Doncs mira, admeten sense cap mena de problema la superioritat total del City aquesta nit, destacant que no havien vist sotmès el Manchester i el Madrid d'aquesta manera a Europa feia molt temps i en alguns casos parlen de final de cicle. Podem escoltar, si et sembla, a Antonio Romero, a Dani Garrido i a Petja Mijatovic, comentarista del partit.
Això és el que ha passat a la SER, ara escoltarem tots aquests. I a tu, a la COPE, què destacaries?
Jo he escoltat la COPE, he escoltat també una mica de la SER per veure si realment era, diguéssim, l'anàlisi generalitzat, hi ha resignació a Madrid. És a dir, no veus grans bronques, no, el to és de resignació, és to baix de resignació, no hi ha indignació, és de dir...
No volen cremar-ho tot, no volen cremar-ho tot,
no,
al moment.
Una altra cosa és que es plantegin el futur i tot això, però no hi ha indignació, no he vist una gran indignació. El partit ha estat tan superior al City que hi ha hagut to baix. I, vaja, jo crec que escoltareu durant un moment a la transmissió de la COPE que el fantasma de Vicente Boluda ha aparegut.
Mira, a la SER també ha sortit.
Ah, sí?
Veus? Sí. Veus? Sí, sí, també ha sortit, clar, que és l'últim 4-0 europeu.
El del Liverpool aquell, de Fernando Torres, tens tota la raó del món. Així ho hem resumit, la SER i la COPE vivint aquesta nit negra pel madridisme.
Error de Ancelotti, una plantilla exprimida, cambios innecesarios, pero en el que para mí el gran triunfador ha sido Pep Guardiola, fiel a su estilo, con un partidazo tremendo sin darle opción al Real Madrid, que se ha ido de la competición con la cabeza gacha ante un equipo que ahora mismo seguramente sea el mejor equipo de Europa.
Yo creo que todos hemos visto atónitos, y el primero seguramente Carlo Ancelotti y los jugadores del Madrid, lo que ha pasado la primera media hora, ¿no? La lectura por dentro de Gundogan, de Grealish más tirado a banda, que ha sometido también a Dani Carvajal, lo que ha hecho Bernardo Silva detectando la debilidad del Madrid. Y bueno, yo sinceramente no recuerdo al Madrid en Europa tan sometido y superado. Quizá decía Tomás, el 1-4 contra el Ajax,
sí,
contra
sí.
Ni tan siquiera ese partido, me parece, porque ya lo del 4-0 del chorreo y tal, aquello boludo y tal, yo eso no lo considero.
Ni estoy triste ni estoy enfadado, ¿sabes? Cuando ya pierdes de esta manera, ya yo saco una conclusión, ya ha terminado un ciclo, porque no podemos esperar que este mismo equipo durante 25 años pues está dominando el fútbol europeo, es imposible, ¿no? Nos han dado 10 sí. años maravillosos, han ganado todo, y ahora pues hay que prepararse para lo que viene, ¿no?
Oye, es un peleo, queridos.
Pero somos nosotros, guau, el balón que pierde Vinicius ahora mismo.
Déjate de coñas, déjate de coñas.
Es un chorreo.
Es un chorreo y no hay más que discutir.
Sí o no. ¿Creéis que sigue Ancelotti, Manolo? O sí o no, o tengo dudas.
No.
¿Tú crees que no? ¿Miguelito?
Creo que no.
No. ¿Poli?
Yo creo que sí.
Sí. ¿Manolo, crees que sigue?
No tengo ni idea.
Ni idea. ¿Tomás?
Yo ni no ni creo. Me temo que no.
Ay, voy a hacer una barbaridad, pero que se me entienda. Al Madrid le vino mal ganar la Champions, que se me entienda.
Sí,
por supuesto
entiendo.
Que la ganó.
Te entiendo.
Pero ganar la Champions le supuso pensar, bueno, con lo que tenemos nos vale. No, el Madrid tiene que hacer limpia.
Això és un resum del que s'ha viscut a Madrid. Una mica la sensació aquesta d'agraïment a aquests jugadors que han guanyat durant molts anys molta Champions, i a l'hora de resignació i de descobrir-te davant el que ha estat una exhibició futbolística, no?, d'un rival que t'ha superat.
Sí, però el malestar irà creciendo a partir de mañana.
Sí, home, sí, home, sí, l'emprenyada anirà no, més.
En el futbol este tipo de cosas las puedes asumir la misma noche, has visto que el City era muy superior a ti. Pero a partir de mañana, cuando ya tengas la derrota más o menos encajada, es cuando empiezas a reparar en que a tu equipo le faltan muchísimas cosas. Y yo creo que al final, si ven que no hay movimiento por parte de Florentino, van a apretarle muchísimo.
Aquesta frase final de Manolo Lama a la COPE, ¿no?, que deia, que se m'entienda, de dir una mica d'autocomplaença, de dir, ei, con lo que tenemos nos vale, mira lo que hicimos, ¿no? Una mica d'autocomplaença i el fet que Mbappé no va venir, si no hauria estat la història.
Tots sabem quin és el portaveu de Florentino Pérez, i el seu programa ha començat demanant decisions dràstiques. Aleshores,
ja està.
A la tele?
Jo ho deixo caure.
Sí, home,
no cal dir-ho.
Va fer la roda, l'entrevista de la Superliga, no?
On es va presentar el meravellós projecte de la Superliga, sí. Bueno, Rodri, así están las cosas, ¿qué te parece?
Bueno, me parece que también os digo una cosa, más allá de cómo es el fútbol y cómo es el Real Madrid, el periodismo que está en torno al Real Madrid tampoco puede vivir en estos extremismos. O sea, yo estaba escuchando voces ahora mismo en este montaje maravilloso que habéis hecho de gente que hace 15 días, después de lo que pasó en la final de la Copa del Rey y después, sobre todo, de lo que había pasado en la vuelta de las semifinales contra el Barça, que era todo lo contrario. Y es que hay que tener un mínimo de criterio. Es decir, si Modric, después de ganarle al Barça en el Camp Nou, era bueno, y Kroos era bueno, y Courtois era bueno, y Vinicius era el mejor del mundo, coño, es que una derrota no te puede cambiar el rumbo. Digo yo, ¿no? Digo yo. Y si Ancelotti era tan bueno, tan experimentado y tenía tanta mano izquierda, que es que ahora no la tiene, porque llega delante del mejor equipo del mundo y te arrasa, que era, no sé si lo normal, pero algo que podría entrar dentro de los planes. O sea, yo creo que el Madrid, si algo tiene, son muchos problemas a nivel de plantilla, pero también tiene un entorno que no puede vivir en estos extremismos y depender tanto del resultadismo como depende, ¿no? Porque hay cosas que son obvias, eso es cierto. Ya os dije ahora mismo esa frase, que el Madrid ha sido víctima de sus propios trofeos, pero eso ya se sabía. Y son los mismos que han aplaudido todo esto durante los últimos años y que parece que no pasaba absolutamente nada.
A veure si és un estiu mogut, també, a Madrid. Que aquí a Barcelona n'hem viscut molts, últimament, i a Madrid no tant. Jo crec que serà un estiu mogut, Rodri. Bé, n'anem parlant. Una abraçada forta.
Venga, un beso a todos. Chao.
Venga, adeu-siau, Rodrigo Fáez, desde Madrid.
No estaría nada mal que los vientos de crisis pasaran por una vez del Camp Nou al Bernabéu,
sí,
¿no?
Sí, una estoneta.
Porque ya tenemos aquí un pollo montado. Y estaría bien unos días allí, ¿no?
Y espera.
Per això el tema de l'entrenador, que no és una qüestió tan futbolística, sinó que com comencin a veure aires de crisi per allà, l'entrenador sempre és el primer que ho tapa tot, però bé, jo estic molt amb el que deia el Rodri, però sí que, clar, algunes decisions s'han d'anar prenent i han d'anar buscant alguns relleus i sobretot han d'anar entrant gent en pes, no?
Ara parlem una estona del Barça, que portem una hora i mitja sucant pa en aquestes partides que hem vist del City, però ja que hi som, quatre dades d'aquesta final, queden dies, 10 de juny, dissabte 10 de juny a Istanbul, però molt bé, quatre dades.
Sí, la segona final del City en 3 anys. Sembla una dada aquesta ja a tenir en compte,
important,
eh?
Sí.
Crec que,
sí, sí.
No sé qui ho deia ja, que canvi, no?, del City, que passa a ser una mica el dominador del futbol europeu.
Bueno, com aquell Liverpool, no?, de Klopp, sí, que va arribar a finals, no?, contra el Madrid, després la guanya el Metropolitano, torna a arribar l'any passat contra el Madrid, no?
Sí, és l'idea que plantejava antes Joan Ju.
Sí, exacte, ho deia en Joan Ju Vallès. Doncs això, del 2021, recordo, la va perdre contra el Chelsea, per tant busca la seva primera Copa d'Europa al Manchester City. Pel que fa a l'Inter de Milà, és la sisena final, ahir ho comentàvem, a les cinc anteriors, 3 victòries i 2 derrotes. L'última és la del Bernabéu, la que havia d'haver jugat al Barça.
La de Mourinho.
Ah, sí, sí. Contra el Bayern de Múnich de Van Gaal i que va acabar amb victòria de l'Inter. I mira, ara mirava algun perfectament una mica de resum. Eliminatòries de Champions de Guardiola contra el Madrid, 3-2. Ja és el balanç favorable a Guardiola, que ha guanyat una amb el Barça i 2 amb el Manchester City. Per tenir en compte, 23 partits sense perdre del City, l'última derrota és del 5 de febrer, per entendre també com està el City, per què li ha remuntat aquests punts a la Premier, perquè serà campió de Lliga segurament, que no ha perdut cap partit en aquesta Champions i que l'Inter, de fet, només ha perdut els 2 de la fase de grups contra el Bayern de Múnich. És l'únic equip que ha estat capaç de guanyar l'Inter de Milà, que en eliminatòria realment ha estat un equip molt, molt sòlid.
Ja tindrem temps de parlar, d'aquest duel entre italians i anglesos. Gràcies, Molló.
I el Barça li van robar.
Fins ara. Això també és veritat.
Sí. Van Bockel.
Gràcies, Molló. Gràcies, Ballera.
Que vagi bé, bona nit.
Vinga, una pausa molt ràpida entre la Laia Coll. Parlarem de Mateu Alemany i d'aquesta reculada que ha fet. Continuarà el Barça, el que fins ara era director de l'àrea de futbol. I després trucarem als Saperes. Avui el Saperes no és a la redacció d'Esports de RAC1. Saperes és a l'estranger. Ara ens explicarà on és. I hem d'anar a Caunes, amb el Mundet. Ja hem tocat el Carrasco, però ara parlarem una mica de com ha aterrat el Barça i de la part més esportiva d'aquesta Final Four de bàsquet que viurem a partir de divendres amb el Barça-Madrid a semifinals.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Estem de celebració. Als tallers Eurorepar Car Service fem 20 anys i el regal te l'emportes tu. Ara, si canvies els pneumàtics per uns Eurorepar Reliants o canvies les pastilles o els discos de fre i instal·les Eurorepar, t'emportes fins a 100 euros de regal. Visita l'Eurorepar Car Service que tinguis més a la vora i consulta les condicions a eurorepar.es.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo i trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
La RevoluPlus a Ocasión Plus. Descompte de fins al 30% amb més de 8.000 cotxes. Aprofita aquesta oferta única fins al 21 de maig. 10 centres a Catalunya, noves obertures a Manresa, carrer Sant Cristòfol 11 i a Badalona, carrer Torrent Valmajor 66-68. També a ocasiónplus.com. Obrim dissabtes matí i tarda.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
96.597 96597
Sèrie
44 044.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, Ben jugat.
Un dia et lleves i dius...
Prou, em tenyeixo els cabells de color blau.
O millor, demà canvio de feina. O de professió. O fins i tot...
No és tu, sóc jo.
Si una petita revolució t'alegra la vida, els Easy Days Revolution canviaran la teva mobilitat amb avantatges revolucionaris. No els miris i puja-hi fins al 24 de maig. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Benvolgut professional, que el teu client vulgui finestres a mida que s'ajustin a les seves necessitats és una bona idea. Si a més suposen un estalvi energètic al seu habitatge, és encara millor. I per això a Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma, a més del millor assessorament professional per ajudar-te. Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Impulsa't per l'enginy amb el nou Dobló. Disponible en versió furgó i combi. Gasolina, dièsel o 100% elèctric. I amb més de 17 sistemes d'ajuda a la conducció. Tan sols aquest mes, aprofita disponibilitat immediata amb condicions especials. Visita el concessionari que tinguis més a prop i no et perdis aquesta oportunitat única. Fiat Professional. Professionals com tu.
Van por allí los héroes del sábado.
A RAC 1.
Van a intentarlo una vez.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Y ya están ahí los héroes del sábado. ¿Dónde están los que pueden parar?
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Avui amb moltíssima gent aquí a l'estudi, però aguantant com a autèntics campions, Fernando Polo, Paco Cabezas i Marc Guillem.
I a gust,
A gust, i ara us deixaré marxar, també.
Posar el partit del City.
No s'acaba nunca,
mira, mira, us estan fotent la repetició Movistar, Sí. Hòstia, que bo, que bo.
Quin encert.
Res, parlem una estona, un moment, de la notícia del dia amb Mateu Alemany. Actualitzem com està el cas de la invasió dels alguns seguidors de l'Espanyol en la celebració del Barça a la Lliga. I us deixaré marxar, després tocarem a caunes al Mundet. Però primer, hola Laia Coll,
Hola, bona nit.
Bona nit. Ara ens expliques què ha passat amb Mateu Alemany, perquè al final ha decidit continuar al Barça, però deixeu-me explicar-vos una notícia que tenim a RAC1 relacionada amb el nou Palau Blaugrana. Us vam avançar fa unes setmanes amb el Roger Saperes que la idea del club era separar el nou Camp Nou, la construcció del nou Camp Nou, del que anomenem Espai Barça, del nou Palau. I que el nou Palau l'hagués de fer una empresa especialitzada en pavellons que assumiria tot el cost de la construcció i a partir d'aquí recuperarien els diners quedant-se l'explotació de la instal·lació i donant un petit percentatge d'aquests beneficis al Barça. Però que el Barça és com si es desprengués del nou Palau, el construiria una empresa, l'explotaria una empresa comercialment i així el club, diguem que no hauria d'avançar aquests diners de la construcció. Doncs bé, el Tu diràs, us podem explicar aquesta nit que s'ha trencat aquesta via. Ara mateix el Barça torna al pla inicial, que és fer el nou Palau Blaugrana dins l'Espai Barça i aprofitant els 1.450 milions de finançament que s'han demanat. El que hem pogut saber, RAC1, és que fa només uns dies es van trencar les converses entre el Barça i una empresa americana que es diu OGB, O-G-B-baixa, OGB, és una empresa que vol dir OH Bio Group, OGB, que era la que tenia més números de quedar-se la construcció del nou Palau i l'explotació d'aquesta instal·lació. OGB és una de les empreses que més ha crescut els darrers anys en aquest camp. Han fet, per exemple, tenen seu a Los Angeles i han fet als Estats Units el Key Arena de Seattle, el Belmont Park Arena de Nova York i fa només un any van anunciar el seu projecte més ambiciós, que era un estadi de 20.000 espectadors a Las Vegas. I des del 2019 tenen seu a Europa, concretament a Londres. També estan obrint mercat per construir pavellons i gestionar-los a Europa i a Àsia. Per exemple, van projectar un pavelló a Milà després de signar un acord amb l'organitzadora de concerts Live Nation, que també construïen aquest pavelló i amb Live Nation feien tota l'explotació del concert, dels espectacles per recuperar els calés a Milà. Per què s'ha trencat aquestes converses i aquesta idea que tenia el Barça? Doncs bé, perquè OGB va taxar el cost de la construcció del nou palau en uns 400 milions d'euros. Van dir, hòstia, creiem que la instal·lació ens costa fer-la uns 400 milions. I per tant, per recuperar aquests calés, ja que els posem nosaltres i construïm el nou palau, volem l'explotació del palau d'uns 50 anys, van demanar. Aquí el Barça es va plantar, el Barça creu que el nou palau es pot fer amb molt menys cost, de 400 milions, i evidentment el Barça no volia perdre una instal·lació com el Palau Blaugrana, remodelat durant mig segle, pràcticament. Per tant, canvi de plans, el club creu que en uns 200-300 milions del que ha demanat per l'Espai Barça, del pla de finançament, si n'utilitza uns 200-300 milions, podrà construir el nou palau, ell, i a partir d'aquí buscarà una empresa especialitzada en espectacles perquè exploti també el nou palau a nivell comercial i d'espectacles, però en aquest cas, com que el Barça assumeix el cost de la construcció, el Barça s'endurà molts més beneficis de l'explotació del nou palau. Ara mateix aquesta és la idea. Veurem què acaba passant i quan ens l'expliquen, però això és el que us podem avançar a RAC1 avui. Bé, canvi de plans, que està passant també a l'àrea esportiva, no? De cop i volta hi ha un pla i de cop i volta canvien els plans.
Hi ha algun canvi, sí.
Sí o no?
Sí, sembla.
Així estan les coses amb el nou palau. Aquí us ho expliquem, aquest canvi de plans que hi ha hagut i aquesta idea que hi havia. A mi em sembla bé, la veritat, sincerament. Vull dir, si l'empresa aquesta t'ho volia construir, però t'ho taxava molt alt i per tant et demanava molts més anys d'explotació, a mi em sembla bé que el Barça reculi i digui, ei, ei, no, no.
Bé, perquè clar, és que 50 anys, d'aquí 50 anys segurament n'has de fer un altre, no? No, clar, un pavelló no t'aguanta molt més, no sé, d'aquí 50 anys s'haurà envellit, segurament ja estarà obsolet. Jo entenc que això no ho puguis assumir. Ara, que puguis entrar un pavelló quan hi ha el pressupost de l'Espai Barça, ja, jo crec que ja va just, que puguis entrar aquí dins un pavelló, això és el que... No crec que sigui tan fàcil, no? Que això és el que no em quadra, però bé.
La idea és aquesta. Ja ens van dir...